Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, us parla la Tina Forest. El carrer Martorell quedarà tallat al trànsit en sentit Mirasol entre avui i demà a l'alçada entre el carrer Andana i l'avinguda Lluís Companys. El tall és total amb accés i circulació limitada dels veïns i es fa causa de les obres de millora de l'asfalt de la via. Les línies L1, L2C, L3 i L8 dels autobusos urbans modificaran el seu recorregut aquest dimecres 6 d'agost. La parada de la mateixa rotonda quedarà anul·lada. L'Ajuntament està executant unes obres de millora i adequació de l'escola Pins del Vallès, aprofitant la inactivitat del centre durant els mesos d'estiu. Està previst que les obres finalitzin abans que reprenguin les classes per afectar el mínim possible al curs lectiu. No obstant això, el revestiment de les portes podria acabar més enllà d'aquesta data durant el mes de setembre. Els treballs de millora, pressupostats amb més de 400.000 euros, inclouen la renovació dels lavabos, substitució de portes interiors i portes d'accés, tractament i adequació del terra i reparació de forats a l'acabat de les façanes, entre d'altres. El músic santcugatenc Oriol Saltor continua amb el seu projecte en solitari, en el qual el seu vessant de guitarrista hi ha afegit per primera vegada les facetes de cantant i lletrista. Si tot va bé, el músic començarà a assajar al setembre amb una banda per fer el seu primer concert entre finals d'any i principis del 2026, un concert que inclourà les versions de Lluís Llach, que ja ha publicat, adaptacions a temes de Sopa de Cabra, Els Pets i Eric Clapton, així com cançons pròpies. Si t'agrada l'art urbà, no et pots perdre aquesta ruta artística pels carrers de Sant Cugat. El santcugatenc Martí Cardona ha omplert les parets del municipi amb una trentena d'obres fetes amb la tècnica del trencadís. S'hi poden trobar des de cares, màscares i animals fins a altres elements naturals. A més, les rajoles que utilitza són reciclades, de manera que una de les intencions d'aquest projecte és que sigui sostenible. A la web de www.cugat.cat hi trobaràs un mapa amb tot el recorregut per no perdre-te'n cap. I si prefereixes un altre tipus de museus, a la nostra web també trobaràs un recull de les millors visites culturals que pots fer per la ciutat, des de la visita imprescindible al monestir, passant pel celler modernista, però també al Centre Grau Garriga d'Art Tèxtil Contemporani, al Museu del Còmic o la Casa Museu Cal Gené, amb una col·lecció sobre Marilyn Monroe. I fins aquí aquest butlletí, més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
La recerca científica és clau per millorar el pronòstic i el diagnòstic de moltes malalties. Precisament amb aquest objectiu, un grup d'estudiants de la Universitat Internacional de Catalunya, la UIC, ha format un equip per participar a l'IGEN 2025, una competició de biologia sintètica més important del món, amb un projecte que se centra en el desenvolupament d'un biosensor diagnòstic per a la detecció precoç de l'esclerosi lateral amiotròfica, la ELA, estudiat utilitzant biologia sintètica. Per parlar-ne, ens acompanyen les dues líders d'aquest equip. Saludem l'Estel Gubi Vianes i l'Estel Massí. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingudes. Vosaltres sou estudiants del grau en Ciències Biomèdiques del campus de la UIC que tenim aquí a Sant Cugat. Expliqueu-nos una mica, per la nostra audiència, perquè s'ubiqui en una mica en el tema, quines són les disciplines que vosaltres treballeu i poseu-nos algun exemple de l'objecte del vostre estudi, perquè...
Qui vol? Bueno, ja des del campus de Sant Cugat, ja sabem que la UIC està tant a Barcelona com a Sant Cugat, predomina tot el sector més mèdic i educació. Llavors, en el nostre cas, que és Ciències Biomèdiques, tractes molta medicina, per entendre'ns, perquè hem de saber correctament com funciona el nostre cos i quan no funciona bé, per què funciona, però no anem tant al tema mèdic, no? La gent es pensa, biomedicina, puc fer medicina? Home, no del tot, no? Perquè directament no tractaràs amb un pacient, però nosaltres més anem més a dins del cos, no? A les cèl·lules. Com funcionen, quin metabolisme tenen, per què funcionen així, amb el cas més típic, que segur que tothom li sona, no? El càncer, què passa amb el càncer, per què és tan difícil tractar-lo, perquè la ciència està evolucionant, està anant superbé, però com que encara no l'estem solucionant del tot, no? Llavors, una miqueta, tractem assignatures del caire molt mèdic, des de biologies moleculars, bioquímica, no? També s'ha de saber com funciona a nivell químic totes les rutes metabòliques que té el nostre organisme, però també ens donen pinzellades perquè et donen l'opció de fer com mencions, vale? Tu pots sortir amb la carrera de biomedicina i menciona empresa o menciona investigació i això, però abans d'obligar-te a escollir també s'encarreguen de donar-te aquest caire de la informació de, abans que decideixis, jo t'he fet una assignatura durant un semestre on tu t'has pogut impregnar, posar-te dins d'aquest ecosistema per poder dir, pues mira, a mi l'empresa m'agrada o a mi m'agrada més la investigació. Realment no et podem parlar molt d'empresa perquè l'Estel i jo en aquest cas anem molt a
la investigació.
A la investigació, exacte. Però bueno, també hi ha companys que prefereixen estar més al costat empresarial, donant tot suport i seguiment a startups, a tema propietat intel·lectual, no? Perquè nosaltres estem al laboratori, però això quan es porta fora també té un seguit i s'ha de tractar perquè no hi hagi problemes.
Heu decidit formar un equip per participar a l'IGEM 2025, ho dèiem, és la competició de biologia sintètica més important del món. Expliquem-nos exactament què és l'IGEM i per què vau decidir participar, i després us preguntaré què és la biologia sintètica i vale. Així ens queda a tots clar.
Jo, si l'Estrella em permet, explico una miqueta què és l'IGEM i a tu ja et deixo el que és la biologia sintètica. No, realment, IGEM és una competició que realment es necessita perquè és el que dèiem, no? La investigació com a tal de poder-te dedicar és un cop has acabat la carrera i és com que surts amb molts coneixements però et posen de cop, per molt que hagis fet pràctiques, que la UIC fomenta molt fer pràctiques a laboratori, extracurriculars també, però clar, dius, ostres, ara estic aquí sola enmig de científics, què faig, no? Llavors, IGEM el que et deixa és una miqueta agafar les rendes de la pròpia investigació, de dir, fes el que vulguis, perquè et deixen fer des d'una barra de pintallavis fins curar el càncer, vale? Per entendre'ns el ventall d'opcions que tens. Exacte. Però sempre, l'única condició és que sempre has de fer biologia sintètica. Llavors, IGEM el que fa és una competició d'arreu del món, de fet és la més important i més gran a nivell mundial a nivell de biologia sintètica, on tu has de presentar la teva universitat. Llavors et trobes en un entorn totalment internacional, que et venen universitats de Xina, competeixes amb les pròpies d'Oxford, Cambridge, o sigui, hi ha nivell.
Perquè això va ser una iniciativa del MIT, oi, si no m'equivoco?
Exacte, molt bé. Va créixer allà, va néixer allà, ara ja després del Covid la seu s'ha quedat més a París, llavors, bueno, ens hagués agradat poder anar a Massachusetts, però, bueno, el tenim a París, que és una miqueta més a prop, però l'ambient que genera és exactament el mateix i t'ajuda a la investigació que tu decideixis fer, que és la que vulguis, durant un any, la portes en un context on hi ha professionals, hi ha inversors, hi ha gent que de veritat entén, llavors sobretot aquest feedback que et puguin donar, ja deixant de banda que guanyis o no, no? Però l'opció que et donen de...
Et crea un entorn molt propici, no?
Exacte.
A fer aquestes investigacions.
Sí, sí.
Estel, què és la biologia sintètica?
Doncs la biologia sintètica és agafar un organisme i modificar-lo per fer alguna cosa que a tu t'interessi, que tu vulguis. És molt ampli, pots fer... des de que canvia de color a que canvi la manera en com actua. Bàsicament és això.
D'acord. Perquè tothom es pugui fer una idea de què es fa. Qui forma part del vostre equip? Vosaltres sou les dues líders, però teniu un equip multidisciplinari molt ampli.
Exacte.
Què hi trobem al vostre equip de l'IGEM?
Doncs som 12 membres, des de primer curs fins a quart curs, de graus de biomedicina predomina, però també hi ha gent de bioenginyeria i també tenim una persona de publicitat i relacions públiques, que és qui porta més les xarxes i ens ajuda moltíssim també.
Clar, és que s'ha de fer difusió de la feina,
sí,
que es fa, no?
Sí, totalment, totalment.
I quins són els reptes que teniu per liderar aquest equip disciplinar? Perquè al final vosaltres sou gent jove, vull dir, deveu tenir, no? Uns 19, 20 anys, suposo, esteu a segon.
Jo tinc 20, jo segon i ja tercer.
Segon, sí. Tercer de carrera. El repte de començar a emprendre i investigar i, a més, coordinar un equip de 12 persones, què és el més complicat?
A mi, personalment, jo crec que l'Estel segur que copia les paraules, però personalment el que més costa és... tens objectius, perquè al final treballes amb objectius, però també tens altres coses que complir, o sigui, per molt que estiguem fent aquest projecte, que per nosaltres és bastant prioritari, no?, perquè saps que has d'anar a París, saps que ho has d'explicar i no vols fer una cosa mal feta, vols fer una investigació amb cap i peus, però també t'has de treure la carrera. Uh-huh. També has d'estar present a casa o has d'estar present amb els amics, llavors una miqueta és compaginar, que ja ens ho portem bastant bé, però poder estar tot arreu i estar-hi bé. Però sobretot arribar
no
a la investigació.
No descuidar el grau en detriment de la investigació ni viceversa. Suposo que aquest equilibri ha de ser, sí, ha de ser complicat. L'any passat, si no m'equivoco, van participar uns 400 equips a l'IGEM. Enguany les xifres són semblants, potser?
Una miqueta més, crec, si no m'equivoco.
Teniu més competidors, fins i tot.
Sí, sí, sí. Bueno, però tenim més competidors, però més a nivell estatal, que seria Espanya, som superpocs equips, som 4 o 5, llavors el resò que es pot fer ja a la pròpia casa, uh-huh, a nivell universitari també a Catalunya, ja serà suficient. Tot i que anant allà, la UIC és la primera vegada que hi va, les males llengües ens diuen que la L encara no s'ha fet tampoc a la competició, uh-huh, llavors empremta, jo crec que deixarem, per bé, per malament no, però per bé segur.
Participeu, de fet, en aquesta competició desenvolupant un biosensor diagnòstic per la detecció precoç de l'esclerosi lateral amiotròfica, la L, ara ho dèieu. En què consisteix exactament el vostre projecte, que es diu AllSense?
Exacte.
Sí, doncs, bàsicament nosaltres hem agafat un biosensor, un biomarcador que està en sang, i el que farem és dissenyar un aptàmer que es diu que el reconegui, i llavors òbviament a IGEM hem de portar una prova de concepte. No s'espera que obtinguem tot el projecte com a uh-huh tal fet fins al final.
És un procés, oi?
Exacte, és un procés molt llarg. Llavors el nostre objectiu per arribar a IGEM és doncs fer aquesta primera prova de concepte del biomarcador. Es detecta, el comencem detectar amb color, fluorescència, el que sigui, i això és el que portaríem. Llavors ja la idea és poder continuar i també fer com un panell amb més d'un biomarcador.
D'acord. Expliquem breument què és la L perquè la gent sàpiga per què és tan important que estigueu justament investigant per aquesta detecció precoç.
I tant. Mira, ara mateix amb la L, si surts al carrer, jo crec que si es pregunta què és la L, igual la gent no t'ho pot definir a nivell científic, però saber que existeix...
A tothom li sona, eh?
Exacte, perquè s'ha fet un treball molt des de darrere gràcies a l'UNTUE i la resta de fundacions, que llavors també això s'agraeix. Tot i així, segueix sent una malaltia bastant poc tractada, però també té relació amb la complexitat que té. Vale?
La malaltia de les mil cares, de
exacte,
fet, li diuen, eh?
Exacte. Llavors, què passa? Que la L, bàsicament, és que les neurones, per certs motius que ara pues, no fa falta explicar, només que es creguin la idea, no? Les neurones es comencen a morir. Llavors, clar, tens uns símptomes que coincideixen, és una malaltia neurodegenerativa, llavors són símptomes els principals que apareixen, que es comparteixen amb altres malalties neurodegeneratives. I el principal problema que té la L, i que és el que nosaltres volem fer més, volem ajudar més i volem que es millori el context, és pots estar des d'un a tres anys en tardar a tenir un diagnòstic, perquè no té un diagnòstic clar, no és com el colesterol, no?, que et fan una analítica uh-huh i et diuen, mira, aquests són els paràmetres, tu estàs a tant, doncs tens colesterol, o no, o tal pastilla, això no passa. Llavors et comencen a descartar, doncs no tens Parkinson. Home, que igual els símptomes no, bueno, però s'ha de descartar. Llavors, el problema és que després d'aquests tres anys, que la majoria juguen en torn als dos o tres anys de diagnòstic, uh-huh, clar, el diagnòstic es dona tard, i el pacient no cede, per entendre'ns, perdoneu per passar-me al castellà, però no millora.
La malaltia segueix avançant.
Exacte. Llavors aquest és el problema, que la L ara mateix té 450.000 afectats i té un cost de 50.000 euros, però no a nivell estatal, a nivell del propi pacient, totes les proves, el seguit d'un cop tens la malaltia, i ja li afegeixes que no tens un tractament clar. Només hi ha dos medicaments aprovats a nivell regulatori, però que tampoc són com definitius, a dir, jo sé que te'ls prens i allargaràs la teva vida 6-7 anys. No, és que es tracta d'allargar-te-la uns mesos. Llavors nosaltres afegint el projecte d'AllSense, que AllSense, per qui no ho sàpiga, és com L però en anglès, llavors mm-hmm és detectant la L, intentem que aquest diagnòstic es pugui fer abans, llavors jugues amb abans tractes, abans millores una miqueta, i inclús pot seguir una miqueta com vagi aquest tractament, no? I et puc dir, mira, posa amb aquest tractament estàs anant bé, estàs igual o estàs anant pitjor. Llavors una miqueta és personalitzar molt més el pacient i poder-lo ajudar molt més.
Ara ho explicaves, Estel, més enllà d'aquest diagnòstic precoç, té altres beneficis detectar la L en aquests estadis primerencs, perquè possiblement la malaltia no ha avançat tant, i per tant podeu ajudar els pacients a alentir, a tractar millor, amb les eines que hi ha ara per ara, i que esperem que en un futur siguin moltes més, aquesta malaltia.
I inclús a trobar tractament, perquè moltes vegades en el desenvolupament clínic s'ha de fer una selecció de pacients, no? I és el que passa amb l'Alzheimer. Tu vols trobar un tractament per l'Alzheimer, però arribaràs a tractar amb pacients d'Alzheimer. Llavors, si l'Alzheimer es dona tard, com el selecciones? Llavors aquest és el problema principal. No és que no puguin haver-hi medicaments, sinó que un dels problemes també principals és que tampoc pots practicar amb aquests medicaments en pacients reals. És el que passa amb la ILA, que es tarda tant en diagnosticar, que llavors aquella via molecular afectada, o sigui, com si fossin fletxites, vale? Amb tots aquests passos ja estan molt avançats, igual el teu tractament aniria en els passos principals i ja va estar. Llavors ajudaries en el que diem l'screening, llavors indirectament estem ajudant també, o esperem ajudar a que pugui haver-hi una millor selecció de pacients i, per tant, més opció de tractaments.
I què us va dur a triar, a focalitzar-vos en la ELA i no en una altra malaltia, el càncer o qualsevol altra?
Doncs la veritat que va ser un procés llarg de decidir quina malaltia fèiem. Teníem bastantes idees. Sí que és veritat que hi ha membres de l'equip que tenen coneguts a ELA, i al final va ser teníem quatre idees i ens vam sentar i vam dir, vale, a veure, què fem? I vam pensar-ho fredament i vam dir, ostres, tirar per l'ELA és tirar per algo que no està fet, que també és algo important, perquè potser si haguéssim tirat per càncer, que hi ha moltíssima investigació i és supernecessària, però també és un camp que està més vist ja. Llavors vam dir, home, doncs tirem per algo que hi ha poc i que podem, doncs, mira, no sé, descobrir, també aprendre.
Portar el vostre granet de sorra, no? Més
sí,
a més, suposo, en tot plegat. En quina fase us trobeu ara del projecte i quines són els següents passos a seguir fins a arribar a la final de París, que crec que és a l'octubre?
Finals d'octubre.
No? Ara em dèieu, estem en aquesta fase inicial, no? Com avançarà el projecte? Quin calendari teniu?
Doncs mira, just ara a l'estiu farem tota la part experimental del projecte, ja està bastant definit tot, i s'acabarà doncs setembre-octubre, si tot va bé. Sí que és veritat que a part de la part investigació, que òbviament és la part que més pes té i és més important, s'estan fent altres iniciatives que ja s'han començat i duraran fins la presentació a la final. També estem fent com activitats d'educació per donar a conèixer què és la ELA i educar, doncs, tenim dos públics principals que són com nens petits i gent gran.
Mira, aprofitem i ens ho expliques, Estel. El dia 21 de juny és el Dia Internacional de la ELA i el vostre projecte, més enllà de treballar en aquest biosensor, també és organitzar activitats, no?, per divulgar què és aquesta malaltia, per recaptar fons, suposo, per aquesta investigació, perquè ja sabem que la ciència sense diners no pot existir.
No.
Expliqueu-nos tot el que teniu preparat.
Doncs mira, des de l'equip d'educació, des de la part de tirant cap a nens de primària, ara el juny i segurament al setembre farem activitats amb escoles per donar a conèixer, doncs, què és la ELA i què és la biologia sintètica. Just la setmana que ve, el 10, fem un taller a Granollers, a la llibreria La Gralla, que és un dels nostres col·laboradors que ens està ajudant bastant, la veritat, s'ha d'agrair. I després també, per enfocar més a la gent gran, estem dissenyant un joc de taula per aprendre, doncs, què és AIGEM, què és la ELA i, que, òbviament, què és la biologia sintètica també, i el farem, i doncs, també la idea és, doncs, anar a casar els d'avis perquè puguin jugar i aprendre.
Hi ha bona rebuda per part del públic de tota aquesta informació que aneu explicant, d'aquesta divulgació?
Hi ha molta, la veritat. O sigui, igual en segons quins punts no és la desitjada per nosaltres, no? Perquè especialment tractant tema de diners, no? Està clar que s'ha de costejar tot el que és la pròpia participació més la investigació, però tot i que no accedeixin a ajudar-te econòmicament, tots és un... el projecte és molt necessari, la ELA també és molt necessària, independentment del biosensor, de que la gent sigui conscient, perquè és una malaltia que afecta molt a caire espanyol, llavors s'ha de vigilar, però és això, o sigui, a tothom li encanta, molts ànims, sou joves, tireu endavant, però a vegades ens encantaria que diguéssim sou joves, endavant, i a més jo també t'ajudaré, però no es dona.
I com es pot ser partner? Com es pot participar per aquella gent que s'ho pugui plantejar o li interessi? Com us poden ajudar? Digueu, la via econòmica és la que
és la principal, la però no l'única.
No l'única. Aprofiteu l'espai per dir com us poden ajudar, com us poden donar un cop de mà, com us pot col·laborar amb el projecte.
Realment el projecte, i és el bo també d'Àigem, és que és molt holístic. Vale? No només et fan que facis ciència, sinó que és el que comentava l'Estel, no? Divulgació, educació... Llavors, algo molt simple com interessar-te per la biologia sintètica i voler assistir a les nostres activitats, ja siguin gratuïtes com són primordialment les d'educació, o activitats que s'estan organitzant ara ja per aquest juny-juliol, que si ens segueixen per Instagram o per algun lloc ja aniran veient quan ho anunciem. Però...
Com és el compte?
És Àigem, que és IGM/WIC.
Vinga.
Les sigles de la Universitat Internacional de Catalunya. Llavors, això és com algo molt natural, no? Voler interessar-te, estàs amb nosaltres, inclús, mira, si uns volguessin conèixer, doncs per allà estem, no? Però també pots col·laborar a nivell econòmic, que és el principal per poder desenvolupar la investigació. Llavors, és de qualsevol manera. Ja des d'un crowdfunding, que és a nivell més personal de, doncs, mira, et dono 10 euros, et dono 20, són aportacions molt necessàries, però també a nivell empresarial, de jo et vull donar una empenta més gran, vull que facis la investigació, i també tenen alguns beneficis, llavors també això ho poden tractar nosaltres, ja des de posar-nos en contacte des de la mateixa xarxa social. Llavors seria el primordial, la veritat.
Quan acabeu la universitat, que no us queda tant, un any per aquí
i dos
per allà, a quin camí us agradaria seguir? On us imagineu?
A mi m'agradaria seguir amb el món de la investigació. Jo porto ja en el laboratori un temps i la veritat és el que m'agrada, llavors a mi m'agradaria doncs seguir amb aquest camí. Sí que és veritat que no descarto fer altres coses d'empresa una mica, però no principalment perquè...
La investigació,
sí, eh? Sí, sí, 100%, 100%.
Jo tinc clar que és investigació. He estat en contacte amb algú més amb món empresarial perquè estic a l'Associació de Biologia Sintètica d'Espanya, però sí que és cert que m'agrada... però jo sé que em sentiré més desenvolupada, més feliç, per dir-ho així, estant en un laboratori. També et dic, tinc expectatives altes de poder arribar a fer alguna cosa jo, no? És a dir, jo no tinc cap problema estar dins un equip, no tinc cap problema a rebre ordres, sóc la primera que m'encanta, però també m'agradaria dir que aquesta investigació l'hem de fer així, que és algo que estic aprenent molt també de l'Estel, perquè ella ha tingut l'opció de poder estar allà en el laboratori, llavors posar en aquesta investigació de la L, no és, vale, l'experimentació la farem així, ostres, i això per què i tal, i és un aprenentatge que t'endús per la resta de vida, llavors jo laboratori segur.
Doncs ho celebrem, us desitgem moltíssima sort, que aquesta investigació segueixi endavant i que vagi superbé a l'AIGEM aquest 2025, i ens agrada molt comptar amb veus joves i de dones que es dediquen a la ciència i que serviu d'exemple a moltes nenes que ens puguin estar escoltant, perquè ens falten dones al món de la ciència, de la tecnologia, sí, de la medicina, perquè està clar que som igual de vàlides que els homes. Estel Goyanes, Estel Pansi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Merci.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat. Continguts en xarxa.
Amics, això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema que ens ha fet d'obertura haurà portat records a molts de vosaltres, segons l'edat que tingueu, ja que és el tema de Ironside, una de les sèries més famoses de la història de la televisió. Ironside es va emetre entre els anys 1967 i 1975 amb Raymond Burr com a protagonista, un actor que ja era molt conegut per una sèrie anterior de moltíssim èxit, que es deia Perry Mason. Doncs bé, dic això perquè el nostre protagonista d'avui és Quincy Jones, justament el músic que va compondre el tema d'Ironside. Un tema potent, brillant, impactant, que et fa sentir que ets a punt de veure alguna cosa bona. Malauradament, Quincy Jones ens ha deixat aquests dies, va ser el 3 de novembre passat, a l'edat de 91 anys. Les seves arrels musicals eren jazzístiques i en la seva joventut havia tocat a les orquestres de Charlie Parker, Lionel Hampton, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Gene Krupa, Thelonious Monk. El cinema hi arriba quan té 28 anys escrivint la música d'una pel·lícula sueca titulada El noi a l'arbre, que sembla que serà un treball esporàdic perquè Quincy Jones no fa res més fins al cap de 3 anys. Res més cinematogràficament parlant, vull dir. Fins que té 31 anys. Aquí sí que podem dir que s'engega la seva carrera. És quan compon la música del film El prestamista, de Sidney Lumet, protagonitzada per Rod Steiger. Tot és fer aquesta partitura i ja no parar. I a més, en pel·lícules de nivell. Compon la banda sonora de Miratge, d'Edward Mitrick, amb Gregory Peck, La vida val més, de Sidney Pollack, amb Sidney Poitier, Apartament per a tres, la darrera pel·lícula de Cary Grant, A sang freda, de Richard Brooks, basada en el llibre de Truman Capote, i En la calor de la nit, de Norman Jewison, amb Sidney Poitier i Rod Steiger. Aquest és el tema que Quincy Jones va compondre per al film En la calor de la nit, un tema exquisit cantat per Ray Charles. In the heat of the night, seems like a cold sweat creeping across my brow. Yeah, in the heat of the night, I'm feeling motherless. Stars with evil eyes stare from the skies, all mean and bright.
In the heat of the night,
ain't a woman yet been born. My soul for just a little light
in the heat of the night.
In the heat of the night, I've got troubles wall to wall. Oh yes, el tema principal del film En la calor de la nit, de Quincy Jones, en la veu de Ray Charles. El tema és extraordinari, ja ho veieu, però és que la pel·lícula també ho és. Va guanyar 5 Oscars. Millor pel·lícula, millor actor Rod Steiger, millor guió adaptat, millor muntatge i millor so. La banda sonora de Quincy Jones no va estar nominada, però ell ja ho havia estat l'any anterior per la pel·lícula A sang freda, que no va guanyar. Jones va ser molt actiu a la defensa dels drets civils i les llibertats des de molt jove. Va començar col·laborant amb Martin Luther King, va ser fundador de l'Institut de Música Negra Americana, va cooperar en la recaptació de fons per la creació d'una Biblioteca Nacional de Música Africana als Estats Units, va fundar el Festival d'Arts Negres de Chicago i, entre altres coses, va ajudar a fer realitat el projecte We Are the Future, destinat als infants sense recursos. Una altra cosa que